A Ràdio Maricel, cada dia al matí amb nosaltres.
Minutets perquè siguin 11:15 del matí i és hora de medicina comunitària. El nostre espai quinzenal en el que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària de Sitges i en el que avui, atenció, parlarem de receptar art. Sí, sí. Tal com alguna vegada hem parlat de receptar esport, perquè també s'està fent. És a dir, vas a la consulta del metge, expliques la teva història, el teu mal, i surts amb una recepta, no de pastilles, sinó que et diuen has d'anar al gimnàs, o has d'anar a caminar, o t'has de moure, vaja, has de fer exercici físic. Ja n'hem parlat d'això. Doncs la d'avui vindria a ser, no és ben bé, no és literal el tema, l'assumpte, però vindria a ser com anar al metge, del que parlarem avui, vindria a ser com anar al metge a explicar el teu mal, un mal que en aquest cas és principalment relacionat amb la salut mental i amb una situació personal molt vinculat a la solitud, i que la recepta en aquest cas no és una pastilla, no és un medicament, és activitat social. I en aquest cas concret de Sitges és anar a veure art de manera compartida. Avui parlem del projecte Lligams, art que crea vincles, i ho fem amb el referent de benestar emocional del CAP de Sitges, amb en Jesús Fleta. Què tal, Jesús?
Hola, bon dia.
Ben bé, és una mica això que deia, és a dir, d'una manera molt bàsica, i entenc que no funciona així, no és que et posin en unes receptes d'anar als museus, no funciona així, però entenc que la idea és aquesta, receptar art de la mateixa manera que altres vegades hem parlat de receptar esport, és a dir, que la recepta no passi única i exclusivament per un medicament, no?
Exacte, és treballar mitjançant activitats comunitàries, no? I en aquest cas, en vinculació amb els museus de Sitges, que han mostrat molta predisposició per ajudar i per treballar aspectes de salut, pues posar el valor del patrimoni cultural que tenim aquí a Sitges, no? Per treballar aquesta solitud no desitjada, no? A través de l'art.
Perquè és un dels grans mals de l'actualitat, la solitud no desitjada?
Sí, la veritat és que sí, fins i tot a nivell d'indicadors, no, a nosaltres ens apareix que la soledat i la sensació de soledat no desitjada és un dels indicadors més predominants.
Hi ha un perfil concret de persones que pateixen aquesta solitud? Estem parlant, no sé si estem parlant sobretot de gent gran, més de dones que homes, no? És a dir, no sé si és un perfil habitual, si també vosaltres esteu veient amb els indicadors, doncs, que cada vegada hi ha més gent d'aquest perfil o d'un perfil concret.
Sí, sí que en veiem cada vegada més, sobretot a la gent gran, no? Que sempre es costa més a de vegades generar xarxa social, no? I també, pues, si cuidem de familiars o tenim persones que potser, perquè una cosa és que estem sols realment, una altra cosa és la sensació, no? Que podem tenir persones al voltant, però realment tenir sentiment de soledat, no? De que potser l'entorn no funciona com abans, la gent no interacciona com abans, i n'hi ha canvis en nosaltres en què potser pues, tenim aquesta sensació, no?
La cura de la solitud no es cura amb medicaments, o no només amb medicaments.
Exacte. Sí, sobretot el que es treballa és per treballar aquestes reticències que poden sortir a les persones, no? Per tornar a la interacció social. Moltes vegades tenim experiències que fan que per nosaltres estem en un estat, entrem en un estat d'hipervigilància, no? De refús, de veure si actuaré jo malament o és l'altra persona la que actuarà malament, no? I moltes vegades entrem en una defensa pròpia, no? De, per si de cas, em vaig aïllant mica a mica, cada vegada més, i no comparteixo.
És a dir, normalment s'arriba a la solitud, a aquesta solitud, que el que dèiem, que no té res a veure amb estar sol, sinó amb sentir-se sol, que és molt diferent, una cosa no necessàriament ha d'anar lligada amb l'altra. Arribem aquí normalment, o s'arriba aquí normalment per una actitud defensiva?
No, s'acaba arribant. És a dir, no és que al principi ja iniciem amb una actitud defensiva, però potser experiències o relacions que no han sigut ben bé com desitjàvem, sí, no? O han acabat d'una manera que no esperàvem, pues fa que nosaltres potser agafem una actitud més defensiva, que acabem agafant aquesta actitud i els nostres patrons es veuen modificats, no? Moltes vegades a nivell de conducta.
Clar, això està passant en l'actualitat, entenc que si tirem enrere centenars d'anys, milers d'anys, es faria difícil pensar que la solitud no desitjada funcionava perquè sempre hem viscut com en tribu, no? I vivim en comunitat. Ara sembla que som una societat hiperconnectada, però alhora hi ha més solitud que mai. És com un fet curiós aquest, no? És a dir, és com difícil, sembla mentida que en un moment d'hiperconnexió que pots connectar amb algú que està a l'altra punta del món, ens sentim més sols que mai.
Bueno, perquè hem perdut aquest contacte físic, no? Cada vegada més les noves tecnologies ens faciliten moltes coses, són molt bones per moltes coses, però també tenen coses que no són tan positives, no?
Per tant, el que falta és contacte físic.
Interacció social.
Interacció social. I d'aquí que surtin projectes com aquest Lligams, Arca Crea Vincles, del qual entenc que aquest ha estat una prova pilot, això que heu fet aquí a Sitges.
Exacte. Això és un projecte que inicia principalment d'investigació, no?, per veure si utilitzant aquest art podem millorar diferents indicadors. És veritat que s'havia utilitzat a diferents municipis i territoris per veure altres aspectes, no?, com pot ser treballar l'ansietat o pot ser treballar la sobrecàrrega de cuidador. En aquest cas a Sitges hem volgut treballar la sensació, el sentiment de soledat no desitjada.
Entenc que perquè hi havia, diguem, teníeu com casos o casos de, diguem, hi havia pacients, diguem, amb aquesta situació.
Exacte. Exacte, ja detectàvem això i és una de les coses que també nosaltres ens hem posat com a objectiu, intentar treballar una miqueta més, no?, perquè ho detectem, perquè volem treballar amb aquest col·lectiu de gent que vol fer coses però que realment de vegades costa perquè no tenim aquest suport social, no tenim aquesta amistat del costat, no, potser, bueno, calen aquestes activitats, no?
I en què ha consistit aquest projecte que, com dèiem, acabarà, farà la cloenda del proper 25 de maig, però que ja ha tingut les seves sessions. En què ha consistit això?
Pues sobretot amb les persones que hem tingut, hem anat treballant en diferents sessions, pues, per exemple...
De manera comunitària? És a dir, s'ha fet un grup comunitari, eh?
Exacte. S'ha fet unes sessions grupals, vale? Sí. I, per exemple, en les primeres sessions era sobretot molt trencar el gel, intentar, pues, posar noms i cares, no?, a les diferents persones, perquè potser es coneixen del poble de tota la vida, però no havien tingut aquest espai, no?, per col·laborar. I després hem treballat amb els quadres que tenim, per exemple, el Cau Ferrat, no?, pues el Museu de Santiago Ruiseñol, pues expressió d'emocions, ho hem pogut treballar mitjançant els sentits, no?, i diferents espais de les sales, hem pogut treballar el mindfulness, no?, amb espais emblemàtics com és el Mirador
del Maricel.
Exacte. Pues en les diferents sessions hem anat treballant diferents aspectes, sobretot això, no?, per intentar fomentar aquesta interacció.
De quantes persones era aquest grup?
Aquest grup ha sigut inicialment d'unes 18 persones, sí? I s'ha mantingut venint unes 15.
D'acord, per tant bastant exitós, no? Sí. Diguem. I entenc que totes les persones que comencen aquest grup, que comencen aquest projecte, entenc que totes són coneixedores de que arriben aquí. És a dir, totes saben que d'alguna manera o altra els seus companys, diguem, de sessió, tots estan passant per una situació similar. Són coneixedors d'això, eh?
Exacte, en tot moment se'ls informa del projecte i del que volem treballar, no? I quines coses... es busquen treballar amb això.
Per tant, ells ja van, diguem, d'entrada accepten, entenc, participar en el projecte i van amb un grup comunitari on saben, diguem, que es trobaran amb persones que estan, doncs, també patint de soledat, de solitud o d'algun tipus de situació incòmoda, no?, o no desitjable, no?, en qualsevol cas. A partir de l'art, perquè aquí Sitges tenim museus o perquè l'art és un bon canal per treballar segons quines coses?
És veritat que nosaltres, ja, a l'Institut Català de la Salut sempre ha intentat utilitzar l'art també com a eina per millorar aspectes de salut, no? Nosaltres a nivell de l'Institut Català de la Salut s'ha utilitzat arts en salut, no? Ja no només, també amb música, també amb altres tipus d'art, per això, no? Per professionals i bueno, i en aquest cas, pues, com deia abans, els museus de Sitges sempre s'han mostrat amb molta predisposició, no?, per utilitzar aquest actiu en aspectes de salut i poder millorar i vincular-ho. I a través de Doc Cultura, també, que ha col·laborat amb el projecte, ells ja havien fet aquestes pràctiques en altres territoris i les tres potes d'aquesta taula pues, ens van posar d'acord i vam poder iniciar aquest projecte.
A falta de la Cluenda, ha anat bé la proposta, el projecte?
Això segurament ho contestarien elles millor que jo, però sí, la veritat és que considerem que sí. Encara no tenim resultats.
Què és el que... És a dir, quin resultat... Ara el que teniu és una percepció, no?, de que ha anat
exacte.
Bé. Però què ha de dir aquest resultat perquè vosaltres pugueu valorar ja de manera, no?, allò fehacient, d'una manera, diguem, concreta, això ha anat bé, això funciona?
Bueno, sobretot valorem sempre a través d'indicadors, no?
Sí.
Passem uns qüestionaris per veure qui si com hem iniciat i després com finalitza. Però independentment moltes vegades del que puguin dir els números o els qüestionaris, el que nosaltres estem veient, no?, és com les dinàmiques han anat canviant, no?, al principi.
Explica'm, posa'm exemples, sí. És a dir, com era, com va ser el primer, el segon dia de sessió, com era, com funcionava el grup, no cal entrar en detalls, però és a dir, en detalls personals per descomptat que no, però com funcionava el grup, quines dinàmiques vèieu que d'alguna manera feien percebre que es tractava de gent, doncs, que li costa relacionar-se, no?, que se senten sols, que els hi costa fer aquest pas, probablement, i què ha canviat? I com ha estat aquesta darrera sessió? Com ha estat la darrera sessió en què heu vist? Ostres, això ja hi ha hagut un canvi aquí, un gir.
Pues mira, sobretot al principi es detectava, no?, aquesta dificultat pues, per parlar, per relacionar-se, es deien opinions molt pròpies, no?, es feien unes dinàmiques més individuals, no? Ara... amb el pas del temps, l'altre dia vam estar fent unes pintures i vam veure que la interacció era pràcticament total, no? Tot reforçant el treball de l'altre, veient, interessant-se, parlant, i fins i tot, ja així ho contaré una miqueta de més,
sí?
Es parlava de fer un dinar, no?, entre tots, que dius... Al principi potser això era inimaginable i ara, pues, a través de les fotografies que han anat fent, de les dinàmiques i de tot això, escolta, pues, i si fem aquell dia? No?
Perquè no es tracta d'anar a fer amics, eh? Expliquem-ho. És a dir, no es tracta de, diguem, crear un grup i intentar forçar amistats.
No,
no es tracta d'això, no? Jesús, on està la diferència? Perquè la gent pugui entendre, eh? No és anar allà i forçar vincles amistosos quan potser no en surten, no?
Exacte, eh? No, hem de diferenciar molt el que és l'amistat, no? Però el que pot ser el companyerisme i el que pot ser el treball social i el suport social, no? No és el mateix que jo tingui un amic per algunes coses més delicades o, però un altre és per una interacció, per necessitar parlar, sortir a fer un cafè, un cop de mà en un moment concret, que tinguem això que sempre hem fet, no?, d'anar al veí del costat i com si fos un familiar més. I ara hi ha moltes persones que pregunten si costaria demanar ajuda a un veí i diuen que sí.
És que t'ho pregunto perquè aquesta setmana justament s'ha fet com bastant viral la resposta o una afirmació que han fet, no sé si has estat el cas, als membres del grup Sopa de Cabra. Sopa de Cabra és aquell grup de rock català dels anys 90, de la meva joventut. Els hi han fet un reportatge. És un grup molt famós, que encara actuarà aquest estiu aquí al Terramar, una vida d'èxit dalt dels escenaris, fent gires, etcètera, etcètera. I en un reportatge, en un documental que els hi fan, tots afirmen que no són amics. Diuen, no som amics. I clar, hi ha hagut de sobte una reacció d'entre el públic, com d'estranyesa, de banda, com poden dir que no són amics si portem escoltant-los i veient-los dalt de l'escenari, òbviament amb complicitat, etcètera, etcètera, no? I clar, d'alguna manera el que ells venien a dir o entenc a explicar és, som companys de feina, compartim, hem compartit i seguim compartint molts espais, però no som amics, deien fins i tot, és que jo no he sortit mai de festa, no he quedat mai amb cap d'ells, ni els truco quan em passa alguna cosa, no els truco amb ells, truco als meus amics, no? I crec que ve una mica amb l'assumpte perquè em fa la sensació que no sé si és que tenim una mica esbiaixat el concepte de l'amistat i el confonem amb el concepte de compartir i de relacionar-nos, no? Que entenc una mica és per on va aquest projecte, no? De saber diferenciar, és a dir, no es tracta d'anar i forçar amistat, sinó aprendre a relacionar-nos d'una manera saludable i normal amb qui ens envolta, no?
Absolutament, sí. Suposo que també ve una miqueta lligat al factor de pressió social, no? Que
sí,
moltes vegades,
efectivament.
Com són... els nostres referents, no? Que són persones que són aclamades pel públic i tot això, pues, dintre del nostre ideari, no?
Clar, com clar, tothom s'imaginava que eren amics de l'ànima, amics íntims,
vaja.
Exacte,
i que a nosaltres ens agradaria, potser, no? Perquè diguéssim que aquest imaginari nostre és, si aquest grup m'agrada cadascú dels seus elements, doncs que millor que siguin amics, no? I sempre ho portem a la màxima expressió. De vegades, simplement, en què col·laborin entre ells i facin el que ens agrada, ja està ben bé, però moltes vegades ens costa diferenciar d'això, no? Trenca una miqueta aquesta idea romàntica, no? De relacions.
I, per tant, aquest projecte, justament, entenc que el que vol treballar és aquesta capacitat, no?, de relacionar-nos entre nosaltres, no? Més enllà de si allò acaba esdevenint en una amistat o no, sinó aquesta capacitat de relacionar, que entenc que és la que d'alguna manera o altra perdem moltes vegades a mesura que ens fem grans, no?
Sí, i tant. Cada vegada és això, no? Podem tenir un cúmul d'experiències que moltes vegades ens arriba.
Majoritàriament un perd aquesta capacitat de relacionar-se amb els altres i per tant entra en aquest sentiment de solitud a partir d'experiències negatives, és a dir, la suma d'experiències negatives o el fet d'haver tingut ni que sigui una experiència negativa moltes vegades és la que et porta això, a tancar-te d'alguna manera en banda?
No sempre perquè no podem afirmar que sigui generalitzat això, però sí que és un facilitador, no? Diguéssim, això que sentim també la pròpia autoestima que va baixant, perquè potser ens fem més grans i veiem limitacions físiques o veiem limitacions o tenim experiències a familiars que no... I podem entrar una miqueta en aquesta apatia, no? En aquesta apatia de dir, per què si no, ja no tinc ningú al costat, per què generaré, per què sortiré, per què faré aquestes activitats, per què... No? I moltes vegades ens entra en aquesta desconfiança. I, no,
i que quan
bé.
Tenim algú així al nostre entorn, què hem de dir-li i sobretot què no hem de dir-li?
Bueno, és que moltes vegades costa, no? Quines serien les paraules adients.
Adequades, no?
No? Uh-huh. A vegades, ja vam parlar anteriorment, me'n
sí,
recordo de que
sí,
això sobretot era més estar al costat més que les dir. Paraules, no? Perquè moltes vegades... tots anem amb un... Sabem que avui dia anem amb moltes activitats, moltes uh-huh. obligacions, molt, uh-huh. i costa molt poc per nosaltres, que ja ens han educat sempre, no? Perquè quan veiem alguna així, pues, dir-li cuida't, o fes això, o fes l'altre, tu has de fer, no? Tu has de fer, ens surt molt fàcil de la boca, però en comptes a nosaltres mateixos per fer això i donar una miqueta de suport i fer costat, ens costa una miqueta més.
Uh-huh. Entenc que en aquest projecte inicialment va costar convèncer aquesta gent per apuntar-se al projecte, és a dir, no sé si i no sé d'alguna manera si també la gent que hi ha participat heu vist també evolució en la confiança vers aquest tipus de projecte, no? O de recepta, és a dir, si inicialment confiaven, clar, estàvem com acostumats a això, en el metge que et donessin una recepta mèdica, una pastilla, no? O d'un medicament, o d'un xarop, o el que sigui. Però clar, fins a quin punt sentiu també que va canviant això, la perspectiva del ciutadà davant d'aquest tipus de projectes i d'alternatives?
Bueno, he de dir que jo ara que porto ja pràcticament 4 anys en l'ambulatori, hem de dir que al principi quan parlaven de fer activitats grupals o quan parlaven d'abordar problemes psicològics o uh-huh. físics o d'alimentació a través de grupals, clar, les persones s'estranyaven molt, no? El concepte de psicòleg era pràcticament per individual i fins i tot qui arribava. I avui dia ja planteges activitats grupals i veus que això ha canviat una miqueta. Aquestes reticències sempre ni hi ha ni hi haurà, uh-huh. però cada vegada és més facilitador. En aquest cas, per exemple, sí que hi havia, que sempre hi ha algun cas que costa una miqueta més convèncer,
però no sé si algú no? s'ho ha manifestat però... obertament, no? De dir, ostres, no confiava gens en això i escolta, em trobo molt millor.
Sí, sí, i això passa en les grupals que duem a terme pràcticament a diari, això ho veiem, no? Que al principi qualsevol podria dir, sí, sí, jo vaig al grup però potser no parlo, o potser no assisteixo, o potser... I sempre primer vigila que em trobaré, no? I és normal, clar, no sabem què farem i com anirà i ens dona por si hem de transmetre qualsevol cosa. Però amb les dinàmiques, amb les activitats, amb el que anem fent, i que no és una cosa d'entrar en coses tan personals o tan, sinó més per treballar certs aspectes, veiem que això s'ha anat diluint una miqueta i que cada vegada més, bueno, quan acabem les sessions és un volem tornar a participar.
Uh-huh. Per tant, es tracta de compartir, no? I en aquest cas, compartir durant una estona un espai, no? Una activitat, i en un entorn, en aquest cas com els museus de Sitges, que no sé si això és un avantatge també. Perquè clar, imagino que això es farà molts altres CAPs, no? No sé si tothom o tots els municipis, bueno, no tots els municipis tenen la sort de Sitges de tenir aquests museus, no?
Exacte, això és un regal. Això és un regal, tenir aquest patrimoni cultural, tenir aquí aquests museus, aquesta meravella, és això.
Hi ha algú que l'ha descobert per primera vegada, els museus?
Sí. Nosaltres ja portem temps col·laborant amb els museus, sí, sobretot per les cloendes de les sessions grupals. Sí. Quan acabem, sempre sí, col·laborem i fem una visita guiada que fan sí, per nosaltres, i la veritat és que això sempre molt agraït. I n'hi ha moltes persones que...
Fins i tot sent de Sitges,
I no han acudit mai. Perquè és això...
És
no,
molt que, curiós, això, eh?
Moltes vegades, quan tu viatges, vas a veure els llocs més emblemàtics. Però quan està a prop, és ja aniré, no?
Absolutament. Quanta gent no ha entrat mai a la Sagrada Família, exacte, d'aquí, que és fora, eh? I quanta gent de Sitges no ha entrat mai al Museu Maricel o al Cau Ferrat. A partir de certa generació ho hem fet tots, perquè l'escola ens hi ha portat.
Exacte.
A partir de certa edat. Ja, exacte, és veritat que els més grans, diguéssim, doncs en aquell moment encara no es feia això de les visites als museus a les escoles, i potser no han tingut aquesta oportunitat, i potser, jo què sé, el dia a dia...
O potser han vingut després i porten molts anys aquí, no? Fora del període d'escoles, però que diuen, doncs porto 20 anys a Sitges i no...
Ho heu fet a través de l'art. Comentaves abans que l'art d'alguna manera és un bon canal, no?, per treballar segons quins aspectes, els vincles emocionals, etcètera, etcètera. Però de la mateixa manera que es fa amb l'art, de la mateixa manera que de vegades recepteu fer esport, no?, activitat física, qualsevol aspecte, és a dir, qualsevol entorn de la nostra vida o habitual en el nostre entorn, podria ser susceptible de participar en un projecte d'aquestes característiques? És a dir, un dia podria ser, fer una activitat en un altre lloc, per exemple? És a dir, no sé si hi ha limitacions en això, és a dir, no sé si, entenc que hi ha espais potser més adients que d'altres, però no sé si és un món com infinit aquest, no?
Bueno, sempre intentem que pugui ser beneficiós, sobretot que no perjudiqui, no? Perquè de vegades per intentar fer més extensió, no tenim en
compte... Entenc que no quedaran per anar a fer cerveses.
Efectivament.
Un bar no serà un punt de trobada.
Efectivament, sobretot per potenciar aspectes de salut, no? Que veiem que sigui un entorn que puguem utilitzar això.
Però si podria ser un casal, per exemple...
Utilitzem també els
pavellons esportius o espais de clubs esportius.
Efectivament, sí.
Tot això podria ser, eh?
Sí, sobretot el que volem és aquesta activitat comunitària, no? Utilitzar els actius de Sitges que tenim molt per poder fer aquestes activitats i veure que també són espais de salut.
Algú que ara ens estigui escoltant i digui, ostres, doncs a mi m'agradaria participar en algun d'aquests grups. Què ha de fer? Perquè això no és una llista, eh? Tu no vas allà. Si això és com una recepta, el que dèiem. Aquí qui t'ho, no? Entenc que qui t'ho proposa és el professional de la salut, a tu com a ciutadà. Però si algú ara, pel que sigui, li ressona, diu, jo també estic aquí, estic en aquesta situació d'apatia, no em trobo bé, em trobo molt sola, em sento molt sola, etc. Què ha de fer? Com ho ha de gestionar, això?
Que nosaltres fem això a través de, en aquest cas, en aquest grup, per meva, no?, que sóc el psicòleg, el referent de benestar emocional de l'ambulatori, i clar, quan arriben, a través del metge, infermera, venen, m'ho deriven, i aleshores valorem la possibilitat
Per tant, en tot cas, si algú ara li ressona i no li ha proposat el metge o la infermera, potser el que ha de fer és demanar visita al metge i explicar-li, no? Escolta, em sento així, he vist que feu això, m'agradaria participar, i entenc que a partir d'aquí sou els professionals els que decidiu si és una persona apta o no apta, no?
Exacte.
Però que en tot cas li pot comentar obertament, entenc, al seu metge o a la seva o a la seva infermera. Teniu alguna altra en marxa o a punt de començar o previst? Perquè això ha estat un projecte pilot.
Exacte. Bueno, tenim predisposició per pràcticament totes les parts per fer-ho, per tornar a fer...
Per tant, tothom està content, eh?
Sí, exacte. El que hem de veure és una miqueta si tenim la logística per poder-ho dur a terme, no?, una altra vegada, perquè és veritat que s'han utilitzat uns mitjans que, bueno, ara han anat molt bé, i hem de valorar-ho una altra vegada per tornar-lo a replicar, i tant.
I perquè entenc que, a més, ets l'únic psicòleg, no, del CAP, necessitaries algun més, Jesús?
Bueno, tenim la psicòloga també del CESMA, no, que sí? de Vilanova, i que dona suport, però per la part grupal i comunitària, sí.
Una figura que es va incorporar al CAP de Sitges, al Centre d'Atenció Primària, fa 4 anys, has dit, Jesús, que hi ets, fa poquet, i no sé si... Clar, tots percebíem que era una figura necessària, però no sé si Jesús, ara 4 anys després, d'alguna manera heu evidenciat, corroborat, que era molt necessari que els centres d'atenció primària tinguessin la figura del psicòleg, del referent de benestar emocional.
Bueno, jo crec que sense oblidar també que hi ha persones que necessiten més una part individual i que necessiten, i que també hi ha un problema psicopatològic més greu, jo crec que és un altre àmbit, no? I fomentar també, prevenir, intentar eines de prevenció d'aquesta salut mental i mitjançant la comunitària, les grupals i coses que siguin, no, lleus, no arribar a la patologia.
Clar, és a dir,
que no?
Projectes com aquests o alternatives com aquestes, el que fan, entre altres coses, és prevenir depressions profundes, per exemple, no?
Efectivament. El que fem és intentar prevenir, no, coses que, si agafessin la seva tendència natural, que no és culpa de ningú, però moltes vegades agafem hàbits desadaptatius que el que fan és que per nosaltres, no, sense voler, amb les nostres millors eines, anem a entrar una miqueta més al pou, no? Per exemple. I en aquest cas, doncs, intentem una miqueta aquesta prevenció, no? Mitjançant aquestes activitats.
Permeten detectar, doncs, certs aspectes de cada pacient, no? Que diuen, aquesta persona, com no l'ajudem a sortir d'aquí aviat, acabarà, doncs, això, amb una patologia més greu, en la majoria de casos, depressions. I, doncs, entenc que hi ha maneres de prevenir-ho, no? De la mateixa manera que hi ha maneres de prevenir moltíssimes altres malalties, com, per exemple, fent exercici físic, que és el que em deia. És que cada vegada més anirem al CAP i no sortirem amb receptes, amb pastilles, sortirem amb una inscripció a un gimnàs, o apuntant-nos en una caminada, o apuntant-nos això, anant a visitar museus. Vaja, és a dir, que ha canviat aquest món d'una manera considerable en un temps força reduït. Jesús, un plaer, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.